detalls, tot el que em queda.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 9 de desembre, en què els metges de les Balears comencen una vaga des d'avui i fins divendres. La impulsa la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics per protestar contra l'esborrany de l'Estatut Marc presentat pel Ministeri de Sanitat. El sindicat assegura que la proposta del govern central precaritza les condicions laborals del col·lectiu i resta atractiu a la sanitat pública. També demanen un canvi a les guàrdies de 24 hores, ho explica Rosa Robles, metgessa d'urgències de l'Hospital de Sant Espases.
Creemos que a veces la seguridad del paciente se puede comprometer por el cansancio del personal. Entonces lo que proponemos es que los turnos de trabajo, en vez de 24 horas, sean de 12 horas.
Per mort d'aquesta vaga s'han decretat serveis mínims, seran del 100% d'urgències, les UCIs i serveis crítics com oncologia o diàlisi. Els centres de salut estaran oberts amb un o dos professionals com a mínim i també amb un pediatre. Tot d'una en parlam en una jornada en què hi ha altres qüestions destacades de l'actualitat. Els pescadors professionals de les Balears tindran un tractament diferenciat dels de la península per primera vegada.
És la proposta que fa Brussel·les. El canvi permetrà a la flota d'arrossegament illenca sortir a fer feina més dies que la resta de pescadors de la península. Aquesta setmana els ministres de la Unió Europea es reuneixen per fixar l'esforç màxim pesquer a la Mediterrània el 2026.
I ja estan en marxa els nous espais modulars d'acollida temporal per a persones migrants al port de Palma.
Fa una setmana ja que els envelats substitueixen l'espai provisional de l'estació marítima. Permeten donar continuïtat a l'atenció humanitària fins que els migrants puguin continuar la seva ruta.
Això quan hem sabut que la Unió Europea endureix la política migratòria.
Concretament, la que afecta la política d'asil. També flexibilitza els processos d'expulsió de les persones en situació irregular. La decisió s'ha pres a la reunió que han mantingut aquest dilluns als 27 a Brussel·les.
I les Balears és la tercera comunitat de l'Estat on manco s'aplica l'eutanàsia.
Segons les darreres dades del 2023, 37 persones han sol·licitat la mort assistida. Una d'aquestes persones que ha demanat l'eutanàsia és Neladio. Fa 5 mesos li van diagnosticar ELA, una malaltia degenerativa incurable.
Para mí un 10, ¿eh? La gente que quiere vivir de esa manera, yo no estoy los criticando, al revés, ¿eh? Los alabo, valientes que son, y para mí un 10. Pero no, yo no. Yo ver esas personas ya en el último tramo de vida, con su traqueotomía, no verse nada, tener que para hablar, mirar un ordenador y señalar con la pupila las letras.
I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal tindrà avui vespre una cita important a la pista de l'Inter Movistar. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquí jugarà a les 8 del vespre al pavelló Jorge Garbajosa de Torrejón, l'eliminatòria de vuitens de final a partit únic contra l'Inter. El precedent més recent entre ambdós equips es remunta al partit de Lliga disputat aquesta temporada a Sant Moix, on el madrileny s'imposaren per 2-5. Aquesta eliminatòria la podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio. En futbol, el Real Mallorca torna avui a la feina per seguir preparant el partit contra l'Elx. Ahir ja va entrenar de nou el lateral esquerre Toni Lato. A més, el porter Leo Román ja està pràcticament a punt per tornar a una convocatòria. L'equip, després de 15 jornades, ocupa la 17a posició amb 14 punts, 2 per damunt el descens. I avui tenim sorteig del 16 de final de la Copa del Rei. Serà a partir de la 1 del migdia, quan Real Mallorca i Atleti Balears coneixeran els seus rivals. En el conjunt blanc i blau de la Via de Cintura, l'expectació és màxima, ja que rebrà un equip de la Supercopa d'Espanya, Real Madrid, Barça, Atlètic de Madrid o Atlètic Club de Bilbao. Serà el rival dels de Luis Blanco. I pel que fa a la Champions, avui a les 9 del vespre, 6a jornada, Barça entre de Frankfurt i PSV Eindhoven, Atlètic de Madrid.
I bona part de Mallorca s'ha despert avui un dia més amb avís groc per boira intensa. Ahir aquest episodi va provocar retards a l'aeroport de Palma, que avui de moment opera amb normalitat. Es preveu que a mesura que avanci el dia, el cel es vagi destapant. Dani Capó, bon dia.
Bon dia, pel que fa al temps, avui esperam un ambient bastant destapat a mesura que avanci el dia. Una vegada deixem enrere algunes boires i amb temperatures que avui s'han de tornar a enfilar per damunt dels 20 graus a punts del nord de cada una de les illes. Tot això amb un vent que bufarà fluix de llebeig i amb una situació marítima plàcida amb marejol a totes les illes.
I hem de connectar també amb la Direcció General de Trànsit perquè hi ha problemes en la circulació a Mallorca per mort d'un accident que s'ha produït avui a primera hora del matí. Juan Anplanes, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable és un accident a l'autopista Inca, a l'altura de Santa Maria en sentit Palma, on trobaran la vorera esquerra ocupada, cosa que està provocant tranquil·lent i retencions que juntament a les habituals d'aquestes hores arriben des del punt fins a l'altura d'Insalem. També trobaran les complicacions habituals a la via Cintura, a l'altura de Camp Blau fins a l'altura de la sortida, cap a la carretera de Solla i a l'altura de Satellet de Sitia, en sentit Andrats. I per acabar, afegir tràfic lent a la seva de Palma, tant des de l'autopista Inca com des de la carretera de Manacor. Això està pel moment. Molt bon dia.
Són ara les 8:05. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Vincent López, Toni Escanelles, Caterina Bany i Maria Eugènia Quecles. Continuem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Els metges del Sindicat Mèdic de les Balears, Cimeval, i altres col·lectius sanitaris han convocat vaga a partir d'avui fins divendres. Serà com a part de la convocatòria estatal contra l'Estatut Marc proposat pel Ministeri de Sanitat per regular la seva manera de fer feina. Consideren que la proposta del govern central no reconeix la singularitat de la professió i en precaritza les condicions laborals. Durant aquests dies, hospitals, centres de salut es mantindran serveis mínims, tot i que urgències, UCI i atenció a pacients crítics funcionaran amb normalitat. La resta de consultes externes, intervencions i visites no urgents podrien ajornar-se o fins i tot suspendre's.
El nucli del conflicte és l'Estatut Marc del Ministeri de Sanitat, que ha de posar al dia la normativa laboral del personal sanitari i que no s'actualitza des de fa més de 20 anys. Segons el col·lectiu, l'esborrany, que encara s'està negociant, inclou canvis en la classificació professional i en les incompatibilitats que podrien limitar la seva activitat, i asseguren també resten atractiu a la sanitat pública en un moment de dèficit d'especialistes arreu de l'Estat. Miguel Lázaro és el president de Cimeval.
Todo el mundo sabe la falta de médicos que hay y entendemos que por eso esta huelga no tiene un sentido corporativo, sino tiene un sentido de crear un estatuto marco que dignifique al médico, que no lo discrimine, que se le reconozca desde el punto de vista profesional y retributivo, para que los ciudadanos, vuelvo a decirlo, tengan a los médicos que necessiten i que se mereixen.
El punt clau són les guàrdies, que el nou estatut Marc són obligatòries. El sindicat les demana voluntàries, que estiguin més ben retribuïdes i que facilitin la conciliació.
Precisament a l'informatiu Matí hem parlat amb metges que ens expliquen el seu testimoni. Rosa Robles, per exemple, metge d'urgències de Sant Espases, assegura que les guàrdies, en el seu cas, són de 3 del migdia a 8 del matí del dia següent. Però tenint en compte que venen del torn de matí, són 24 hores de feina sense satura.
Empezamos a las 3 y a las 9 así paramos una hora para cenar y el resto es trabajar y la noche, según como esté la guardia, podemos organizarnos, dependiendo del número de gente que tenemos, podemos organizarnos y descansar 2 o 3 horas dependiendo de la afluencia de gente, de la afluencia de pacientes.
Aquest extra significa un terç dels seus ingressos, però aleshores no cotitzen i a més es cobren a un preu inferior a les normals. Asseguren que aquests torns tan extensos i obligatoris poden posar el metge en una situació d'extenuació que reporta un risc per als pacients.
Creemos que a veces la seguridad del paciente se puede comprometer por el cansancio del personal. Entonces lo que proponemos es que los turnos de trabajo, en vez de 24 horas, sean de 12 horas.
Demanen torns més curts, però també canvis administratius. Espera Rull, metge d'urgències també de Sant Espases.
Nosotros queremos eliminar que no sea jornada complementaria y que sea una jornada extraordinaria y voluntaria, porque hasta ahora es obligatoria para cualquier personal médico de menos de 55 años.
Pel que fa als serveis mínims en l'àmbit de l'atenció especialitzada, es garanteixen uns serveis equivalents al d'un dia festiu en els serveis considerats crítics com oncologia, diàlisi. Hospital de dia es manté el 100% de l'activitat per assegurar la continuïtat dels tractaments i tant les urgències com les unitats de cures intensives també han de funcionar en plena cobertura.
I a l'atenció primària els centres de salut romanen oberts. Els matins de 9 a les... de dia 9 al 12 de desembre hi ha d'haver un o dos metges i un pediatre segons el número de targetes sanitàries. Als hora baixes, un metge i si n'hi ha, un pediatre. I pel que fa a l'atenció continuada, entre les 3 de l'hora baixa i fins a la mitjanit, hi han d'estar tots els professionals que habitualment fan feina als PACs.
I continuem parlant d'un altre col·lectiu, el dels pescadors. Per primera vegada, Brussel·les proposa un tractament diferenciat pels pescadors professionals de les illes que permetrà a la flota d'arrossegament de les Balears sortir a fer feina més dies que a la península. D'aquesta manera, els ministres europeus d'Agricultura i Pesca es reuneixen per fixar l'esforç màxim pesquer a la Mediterrània del 2026. Ho faran aquesta setmana. El document de partides més positiu que altres anys per la trentena de barques de bou de les illes, ja que reconeix els bons resultats de les polítiques de sostenibilitat fetes fins ara pel sector i que fa anys que reclama que no els posin a tots dins el mateix sac.
La proposta inicial de Brussel·les, que es debat a partir de dijous, permetria a la flota d'arrossegament de les Balears pescar els mateixos dies que enguany. És a dir, són des de 27 fins als prop de 140 o 150 si s'apliquen una sèrie de mesures de sostenibilitat, com per exemple fer més amples les malles. En canvi, pels pescadors de la península, el punt de partida posat és de 7 dies. El sector illenc té per això una sensació agredolça per solidaritat amb els companys peninsulars. Ho explica Antoni Grau, director general de Pesca.
Sí, després resulta que tu ho fas molt bé. I els 30 barcos de les Balears pues, paren sobreviure i veus que els barcos catalans, valencians i andalusos pues, els carreguen, pues, tampoc és, com diria, no és agradable.
Els pescadors consideren que en tot cas i com a mínim l'any que ve s'hauria de poder pescar els mateixos dies que enguany a la península i a les Balears, ja que els resultats són positius, permetran encara més. Domingo Bonnin és president de la Federació Balear de Confraries de Pescadors.
Ja no hauria d'haver cap restricció ni cap tipus de mesura. I que si l'any passat o enguany es podran fer 140, pues, haurien d'anar a fer almenys 150 o 160 amb tranquil·litat, sense fórmules matemàtiques.
A la pràctica i amb l'aplicació de mesures de sostenibilitat, enguany els pescadors d'arrossegament de les illes i de la península han pogut en general fer uns 150 dies de feina, ampliant els 27 inicials, però Bonnin lamenta la inestabilitat.
150 dies pot ser una cosa raonable, ja no m'agradaria que fossin més, no són els 27 de susto que m'ho van donar l'any passat. Però el problema d'això és que si t'ho diguessin dia 1 de gener que tindràs 150 o 155 dies, tu planifiques.
La pesca d'arrossegament representa prop del 80% de captures de la flota pesquera professional de les Balears. Abans que Brussel·les començés a retallar-ne els dies, cada barca solia fer més de 220 jornals cada any.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I bona part de Mallorca s'ha despert avui un dia més amb avís groc per boira intensa. De moment, tot i aquesta circumstància, l'aeroport de Palma opera amb normalitat. Ahir al matí, en canvi, la manca de visibilitat sí que va causar retards.
Així és, de fet, a l'aeroport de Palma, on hi havia més vols programats, la jornada festiva es va estrenar amb una dotzena de retard per mort de la boira ben espessa, però ja avançat el dia, els illencs que eren de pont van poder tornar amb normalitat.
Venint de pont, hem estat a Berlín i res, hem tingut una miqueta de tot, una miqueta de pluja, una miqueta de fred.
Hemos estado en Madrid con toda la familia de Puente.
Som un grup d'amics i hem estat a Milà i bé, una experiència xula.
Si miram en total, els aeròdroms de les illes han operat durant tot el pont 1.700 vols, un 3% més que l'any passat.
I els restauradors fan un balanç positiu del pont amb ocupacions de taules d'entre un 80 i un 90% també. En vista Nadal, les previsions són bones.
El president de Pimem Restauració, César Amable, està satisfet i creu que els ha beneficiat el moment de la setmana en què han coincidit justament els festius.
Entonces, el dia que hoy acabe en lunes, pues es importante, ¿no? Porque alargas. Porque en los fines de semana se suele trabajar mejor, entonces coincide y alargas un poco más.
A més, de fet, ja es nota de valent la demanda pels dinars i sopars d'empresa que no se celebren només en divendres i dissabte.
De hecho, más extraño lo que pasa así es con la última tendencia, como estos últimos años, de que son más grupos, pero más pequeños. Entonces, con eso da otra vida que muchos más restaurantes poden donar comides d'empresa.
8 i 14 minuts.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3. Tots donam una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
I continuem amb la informació. IB3 Ràdio, el Port de Palma disposa ja dels nous espais modulars d'acollida temporal per a persones migrants. Fa una setmana que els envelats substitueixen l'espai provisional de l'estació marítima permetent donar continuïtat a l'atenció humanitària fins que els migrants puguin continuar amb la seva ruta.
Un envelat d'acollida temporal de persones migrants del Port de Palma que tenen capacitat per unes 120 persones. Ho ha explicat a IB3 Notícies el delegat del govern aquí a les Illes, Alfonso Rodríguez.
Espacios que dignifican esta primera acogida de estos migrantes tras una ruta penosa en muchísimas ocasiones y que siguen su ruta migratoria hacia otros lugares.
Són espais destinats a acollir temporalment als migrants després d'haver passat el procés de custòdia policial. Hi estan unes hores abans de continuar el viatge cap a la península o, en alguns casos, ja tenen assignada una plaça del sistema d'acollida humanitària estatal.
A continuación, tras el trabajo administrativo de la Policía Nacional en Suntous, porque la gran mayoría, la inmensa mayoría de migrantes que vienen a Baleares siguen en tránsito hacia otros destinos.
Una instal·lació dels envelats que s'ha pogut fer a banda final d'any gràcies a la declaració d'emergència migratòria aprovada pel Ministeri de Migracions que ha agilitat els tràmits administratius i també de contractació.
I tot quan hem sabut que la Unió Europea endureix la política migratòria, concretament la política d'asil, i flexibilitza els processos d'expulsió de les persones en situació irregular.
Una decisió que s'ha pres a la reunió que han mantingut aquest dilluns als 27 a Brussel·les. La trobada marca les línies vermelles dels seus representants que hauran de negociar amb el Parlament Europeu, un pacte que preveu, d'una banda, establir de manera bilateral una llista de tercers països en poder retornar les persones migrants en situació irregular, com ara Marroc, la Índia o Colòmbia, d'altra, enfortir les condicions per reconèixer el dret d'asil, la quota d'asilats i també les sancions per tots aquells migrants que no tinguin dret a romandre a la Unió Europea i que rebutgin la deportació, als quals se'ls podrà denegar i retirar els subsidis i fins i tot aplicar penes de presó en els casos més extrems. La decisió que han pres el 27 té l'oposició d'Espanya pel ministre d'Interior Fernando Grande Marlaska podría vulnerar los derechos humanos.
Creemos que nuestra postura tiene que ser negativa, de oposición en ambos sentidos. Entendemos que puede haber una vulneración o un no aquietamiento al ordenamiento internacional, tanto en el marco de derechos humanos.
Altres països com França i Portugal també li donen suport.
Qui també serà avui a Brussel·les és la presidenta del govern, Marga Proens. Es reuneix passades les 6 del capvespre amb el comissari de Cohesió i Reformes de la Comissió Europea, Raffaele Fitto. Entre els temes que tractaran hi ha qüestions relacionades amb les polítiques europees en matèria de cooperació territorial i transfronterera.
També es debatrà sobre la futura estratègia europea per a les regions insulars, entre d'altres qüestions. A la trobada també hi serà present la directora general de Relacions Institucionals i de Relacions amb el Parlament, Francesca Ramis.
Marga Proens, no serà avui, però, el ple del Parlament, que comença a les 10. En la sessió d'avui, la llengua, la salut i l'habitatge seran algunes de les qüestions que centraran el debat. A més, per primera vegada, la consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, Catalina Cabré, hi compareixerà des que va assumir el càrrec.
El ple s'iniciarà amb l'habitual sessió de control al govern i un dels punts que es debatran seran els efectes del rebuig al sostre de despesa. El PP, però, es mostra tranquil, ja que diu que els comptes que es prorrogaran són els del passat mes de juliol. Al ple també hi serà la consellera Catalina Cabré, a petició del PSOE. Haurà d'explicar l'incompliment de 3 punts d'una moció aprovada que instaven el govern a sol·licitar a l'executiu espanyol l'adhesió del Servei d'Ocupació de Balears al SOIP, el programa que permet ampliar la plantilla del SOIP amb 53 noves places estructurals d'orientadors laborals.
I abans que comenci el pla, a les 9:30 i amb motiu del Dia Internacional dels Drets Humans, s'ha organitzat un acte a la sala de les passes perdudes del Parlament amb representants de les institucions i diputats, juntament amb activistes i membres de la societat civil, que llegiran els 30 articles de la Declaració Universal dels Drets Humans.
Para mí un 10, ¿eh? La gente que quiere vivir de esa manera, yo no es que lo estoy criticando, al revés, ¿eh? Los alabo, valientes que son, y para mí un 10. Pero no, yo no. Yo ver esas personas ya en el último tramo de vida, con su traqueotomía, no verse nada, tener que, para hablar, mirar un ordenador y señalar con la pupila las letras,
Assenyalar amb la pupil·la les lletres, no tenir mobilitat, no poder-se expressar és el final dels afectats per l'ELA, una malaltia degenerativa incurable. Neladio la pateix. La que vam d'escoltar va ser diagnosticat fa 5 mesos. Des de l'inici ha tingut clar que no vol passar per aquest tràngol i que per això ja ha començat a tramitar la prestació de l'eutanàsia. Un dret que té 4 anys de vida. La llei es va aprovar el març del 2021 i que a poc es va normalitzant, encara que ho fa a un ritme lent. Les Balears són la tercera comunitat on menys s'aplica la prestació i les sol·licituds també són menors que altres regions, com Catalunya o el País Basc, que encapçalen l'estadística.
L'aplicació de l'eutanàsia a les Illes ha anat creixent des que es va aprovar, tot i que tenim unes xifres baixes. En concret, el 2023, el darrer any en què s'ha fet el recompte, hi va haver 37 sol·licituds, és a dir, 37 persones malaltes terminals que varen demanar una mort assistida. No totes les peticions són aprovades, han de passar per diferents tràmits fins a arribar a la Comissió de Garantia i Avaluació, que és qui finalment dona el vistiplau o no. Una de les entitats que més ha lluitat per poder aplicar aquesta prestació a l'Estat és l'associació Dret a Morir Dignament. El seu vicepresident, Fernando Marín, reconeix la passa endavant que ha suposat aprovar aquesta norma, tot i que creu que la societat encara està un poc verda per assumir-la. També afirma que hi ha metges a bastament que són objectors i que hi ha moltes diferències entre comunitats autònomes, com per exemple les Balears, que és la tercera per la cua.
La hipòtesi és que les comunitats autònomes no han hecho su trabajo. Y su trabajo es la formación de los profesionales, facilitar la tramitación con cosas prácticas como los repositorios para poner los informes, que oriente cómo se hacen esos informes.
La competència de salut és de les comunitats autònomes i aquí a les Illes el govern assegura que la prestació de l'eutanàsia s'aplica amb normalitat i amb qualitat. I així ho ha dit la presidenta de la Comissió de Garanties i Avaluació, la responsable d'aquesta àrea, que és Yolanda Muñoz. El contacte amb aquest organisme, en contacte amb aquest organisme, volem dir, hi ha l'Associació d'Afectats per l'ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica a les Illes, una de les entitats que més sol·licita l'eutanàsia. Aquesta malaltia és degenerativa, provoca molt de patiment i per això hi ha usuaris que demanen poder morir dignament. Catalina Rigón és la presidenta.
Jo crec que hi ha un poc com una, no sé si diu una sensació, no? Però a nivell personal sí que diria que el fet de que hi hagi aquesta opció a moltes persones usuaris de l'entitat els dona tranquil·litat, no? De saber que en el moment que, en qualsevol moment de la malaltia, de la progressió de la malaltia, saben que tenen aquesta opció.
Com dèiem, és la presidenta de l'associació de l'ELA a les Illes, de la qual forma part, Neladio, en qui hem arrencat aquest reportatge, que el sentíem fa molt poc que ha estat diagnosticat, com dèiem abans, sempre ha estat segur de voler l'eutanàsia en el tram final de la seva vida, una decisió que ha estat acceptada, explica, per la seva família, sobretot pels seus fills. Té 59 anys, li encanta la muntanya, està casat i en té dos de fills, un de 25 anys, en Josep, i Naina, de 30. A ella, precisament, li demana el que més il·lusió li fa, s'apadrir abans d'anar-se'n.
Jo li dic ara mismo sería conocer a uno de mis nietos. Es mi mayor ilusión. Y se lo digo, a ver si cuela un día me vienen y me dan la sorpresa. Me dicen, estoy embarazada, mi hija. Y me da la sorpresa. Difícil, porque hablo a jóvenes que a veces lo quieren alargar más. Eso de ser papás, quieren alargarlo más. Pero bueno, yo lo solté, por si hay suerte.
I avui també vos parlem de càncer. L'investigador Joan Carles Marc adverteix que en els 10 darrers anys la incidència d'aquesta malaltia entre les persones menors de 50 anys ha pujat un 25% a les Balears. A la darrera dècada, els casos detectats a l'arxipèlag varen passar de 259 a 324 per cada 100.000 habitants en el grup de 45 a 49 anys. L'augment més destacat és sobretot en els de mama i colon, Carme Moreno.
El professor de l'Escola Andalusa de Salut Pública explica que aquest estudi ha de servir per marcar quines han de ser les polítiques de salut pública en vista al futur. Segons Joan Carles Marc, l'alimentació és un element clau de prevenció i s'ha d'evitar que els ultraprocessats marquin la tendència de l'alimentació, sobretot entre les persones joves. Declaracions a IBETA Ràdio.
És que és un canvi que també té unes desigualtats socioeconòmiques, és a dir, la gent amb nivell socioeconòmic més baix és qui realment té un ús més equivocat de qualque forma de l'alimentació amb ultraprocessats. I això és un aspecte que hauríem de tenir molt en compte.
En adults joves, un dels càncers que més s'incrementa arreu del món és el de tiroides, amb un 3,6% més cada any. Segons Joan Carles Marc, aquest augment podria estar relacionat amb els disruptors endocrins.
Fomentar que els aliments creixin més aviat, o no, tot lo de l'agricultura, tot lo que és plàstic, etc., microplàstics, afecten a nivell hormonal i de qualque forma el càncer de tiroides pot tenir un aspecte lligat en aquestes qüestions. És fonamental també que lo de disruptors endocrins siguin controlats.
L'administració, diu Joan Carles Marc, ha de fomentar l'exercici físic i regular l'ús de productes com les begudes ensucrades. En la prevenció, assenyala el científic, les famílies i les escoles també hi juguen un paper clau.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 8:25, encetam la informació esportiva i parlam de l'Illes Balears Palma Futsal, que avui vespre tindrà una cita important a la pista de l'Inter Movistar. Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia. El conjunt mallorquí que entrena Antonio Vadillo jugarà a les 8 del vespre al pavelló Jorge Garbajosa, a l'eliminatòria de 8 de final a partit únic contra l'Inter Movistar. Un rival complicat i molt exigent. El Palma Futsal acumula una llarga ratxa de partits a domicili a la Copa del Rei, només d'un partit a Son Moix dels darrers 14 enfrontaments. Avui Vadillo no podrà comptar amb el jugador Lini Piqueras, però recupera Fabinho i Machado, que van ser baixa contra el Hit a la Champions per sanció. Escoltant l'entrenador del Palma Futsal.
Sabemos de que el rival que tenemos enfrente es muy complejo, que va a ser difícil, pero evidentemente si fuésemos capaces de sacarlo, pues anímicamente nos vendría bastante bien, ¿no? Pero insisto, creo que el equipo anda bien, ya llevo diciéndolo en el último mes y medio, y estamos preparados y focalizados en que tenemos que hacer un gran partido, eso sí que es cierto. Inter nos va a obligar a hacer un gran partido. Si hacemos solo un buen partido, probablemente no nos llegue, pero si hacemos un gran partido vamos a tener nuestras opciones.
El precedent més recent entre dos equips es remunta al partit de Lliga disputat aquesta temporada al Palau de Sant Moix, on el Madrileny s'imposaren per 2-5. Aquesta eliminatòria la podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio. I en futbol, el Real Mallorca continuarà avui preparant a Son Bibiloni el pròxim compromís de Lliga de dissabte contra l'Elx, un rival que va fer un favor al Vermells guanyant el Girona. L'entrenament serà porta oberta el primer 20 minuts per la premsa. Esperen veure el porter Leo Román pràcticament recuperat de la seva lesió a l'isquiotibial de la cama dreta. D'altra banda, el lateral Toni Lato ja va entrenar ahir, cosa que no va fer Raillo, operat diumenge passat de la fractura al pòmul que va patir el darrer partit contra l'Oviedo. Depèn de la seva pròpia voluntat per reincorporar-se al grup. Pel que fa a la classificació, després del partit que va tancar i vespre la 15a jornada, l'Osasuna 2, Llevant 0, el Mallorca i Nistor ocupen la 17a posició en 14 punts, 2 per damunt al descens. I avui tenim sorteig del 16 de final de la Copa del Rei de Futbol. Serà a partir de la 1 del migdia quan Reial Mallorca i Atleti Balears coneixeran els seus rivals. Per un costat, màxima expectació en el conjunt blanc i blau de la Via Cintura, ja que rebrà a un equip de la Supercopa d'Espanya. Reial Madrid, Futbol Club Barcelona, Atleti de Madrid o Atleti Club de Bilbao serà un d'aquests els rivals, el rival de Luis Blanco. Per altra banda, tot apunta que el mallorquinista s'enfrontaran a un equip de segona divisió o primera ref. Les opcions perquè toqui un primera són mínimes. Aquest sorteig el seguirem en directe aquí a IB3 Ràdio, al programa Esports 3 a partir de la 1. I pel que fa a la Champions, Barça i Atleti de Madrid disputaran avui a les 9 del vespre la 6a jornada de la màxima competició europea. D'una banda, el Barça rebrà l'Eintracht de Frankfurt al Camp Nou. El conjunt blaugrana només suma 7 punts en 5 jornades i necessita guanyar, sobretot després de la derrota per 3-0 contra el Chelsea. El tècnic Hansi Flick no podrà comptar en Ronald Araujo, expulsat al darrer partit a la Champions, ni tampoc en Dani Olmo, que es va lesionar al partit de Lliga contra l'Atleti de Madrid. L'entra de Frankfurt és un bon rival per retrobar-se la victòria a Europa. Només té 4 punts i ha rebut 14 gols en contra, el doble dels que du a favor. A més, a l'anterior jornada, l'equip alemany va perdre el seu estadi per 0-3 contra l'Atalanta. D'altra banda, l'Atleti de Madrid jugarà contra el PSV Eindhoven del Països Baixos, el Philips Stadium, el conjunt matalassedo, 3 victòries i 2 derrotes, i es troba només un punt per damunt l'equip holandès. El tècnic del matalassedo, Diego Pablo Simeone, no podrà comptar amb Marco Llorente, José María Jiménez, Johnny Cardoso, Alejandro Baena ni Clement Lenglet, que va patir una contractura muscular al darrer partit de Lliga. Per demà ja serà el torn dels altres 3 equips espanyols: Villarreal, Copenhagen, Real Madrid, Manchester City i Athletic Club Bilbao, PSG. I acabam en trot. Nike de Font és el primer classificat per al Gran Premi Nacional, tot després de guanyar i hora baixa el Criterium del 2 anys celebrat a l'hipòdrom de Son Pardo de Palma. L'exemplar manat per Toni Valls va protagonitzar una gran remuntada al darrer metres per deixar enrere Neu de l'Adil. La tripleta triomfadora la va completar Nathan de Font. El Criterium del 2 anys està dotat en 15.000 euros en premis. Fins d'aquí els esports. Tornem a partir de la 1:05. El programa Esports 3, avui amb atenció especial en aquest sorteig de la Copa del Rei de Futbol.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:30. Repassam quines seran les claus d'aquest dimarts. Els metges de les Balears estan convocats d'avui i fins divendres a fer vaga a l'Impulsa, la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics, per protestar contra l'esborrany de l'Estatut Marc presentat pel Ministeri de Sanitat.
Per mort d'aquesta vaga s'han decretat serveis mínims, seran del 100% a urgències, UCIs i serveis crítics, com oncologia o diàlisi. Els centres de salut estaran oberts amb un o dos professionals com a mínim i un pediatre. En aquesta hora, tots els professionals es concentren davant hospitals i centres de salut, tot d'una hi serem en directe a Son Espases.
I els pescadors professionals de les Balears tindran un tractament diferenciat de la flota peninsular per primera vegada.
És la proposta que fa Brussel·les. El canvi permetrà a la flota d'arrossegament illenca sortir a fer feina més dies que els pescadors de la península. Aquesta setmana els ministres de la Unió Europea es reuneixen per fixar l'esforç màxim pesquer a la Mediterrània el 2026.
I a les 8:45 serà el torn de la informació de cada illa amb les desconnexions insulars a Menorca. Els elevats preus de l'habitatge obren la porta a noves fórmules com la permuta immobiliària. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La manca d'oferta i l'augment continuat dels preus de l'habitatge han generat un escenari propici per a l'expansió de la permuta immobiliària, una fórmula que ja es va assajar amb èxit a Menorca durant la crisi del 2008. En el caduim de 2025 ja s'han fet 9 operacions. La tendència postcrisi és de creixement, però encara amb una incidència petita.
I bones expectatives per la campanya de Nadal dels productors de Malla de Mallorca amb segell de la Indicació Geogràfica Protegida. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. El president de l'IGP, Miquel Riera, confirma l'increment notable de la demanda per part dels consumidors locals i internacionals, atrets per la qualitat d'aquesta fruita seca. El 2025 ha estat un any complicat, amb prop d'un 30% manco de producció en relació a l'any passat.
I els apicultors d'Eivissa confien que el 2025 tanqui amb una de les millors collites d'aquests darrers anys. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. La pluja abundant dels primers mesos de l'any ha provocat una floració com no es veia des de feia una dècada a Eivissa. Gràcies a això, la primera collita de mel del 2025 ha estat 5 vegades superior a la de l'any passat. La possible arribada de les vespes asiàtiques o la manca de relleu generacional són ara les majors preocupacions del sector.
I d'aquí avui, que a vegades metges en parlam a l'entrevista.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Des d'avui fins divendres, els metges de tot l'Estat fan vaga per protestar contra l'esborrany de l'Estatut Marc que vol impulsar el Ministeri de Sanitat. Ha convocat l'aturada la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics i el Col·legi Oficial de Metges de les Balears els dona suport per parlar-ne. Tenim a l'altre costat del telèfon el seu president, Carles Requesens. Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
El Col·legi considera que la reforma que es vol dur a terme suposa un retrocés en drets laborals i en qualitat assistencial. Per què?
Fixa't, nosaltres des del col·legi el que veiem és que estem en un moment molt important, un moment, un punt d'inflexió en el que les decisions que es prenguin, aquestes passes que es donguin, el que faran és que el sistema sanitari actual s'enforteixi, es torni en un sistema robust i, sobretot, garanteixi una viabilitat de futur en els propers, no propers anys, sinó a les properes dècades. Per això els metges ens agafem tan en sèrio aquest moment actual perquè entenem que és un moment crucial.
Un dels punts més conflictius és el règim d'incompatibilitat que volen implantar i el tema de les guàrdies que el sector exigeix que siguin retribuïdes com a una activitat extraordinària. Pel col·legi són també qüestions indiscutibles?
Sí, estem parlant de compatibilitat, estem parlant de llibertat, estem parlant de dignitat en l'exercici de la professió. Fèiem molt d'anys que no es parlaven d'aquests termes. Nosaltres, com a col·lectiu, ho hem repetit una i una altra vegada. davant de les situacions més crítiques i no me queda més remei que tornar en aquella època posca de la pandèmia, el col·lectiu no va dubtar ni un segon en donar una passa. El que passa és que ara mateix el que estem demandant és que per part del Ministeri se'ns tracti, ja que s'està elaborant una fulla de ruta de futur, se'ns tracti d'una forma digna, d'una forma respectuosa i, sobretot, d'una forma justa. Això és el que exigeix el col·lectiu i de ben segur que no donarà una passa enrere ni cedirà un mil·límetre en aquests termes.
Per a la població, per als pacients, quines conseqüències, desavantatges presenta aquestes modificacions que planteja l'esborrany de l'Estatut Marc al Ministeri?
Nosaltres sabem que la població aquesta aturada implica una incomoditat, no? Entenem pues, que hi ha gent que estava esperant aquestes consultes. El que passa és que nosaltres tornem a repetir, totes les persones, tota la població confia en el nostre estament, en el nostre col·lectiu, confia en el sistema sanitari públic espanyol universal, accessible, no? I això és el que estem defensant, que aquesta accessibilitat, que aquesta llibertat segueixi. I per això nosaltres ho hem dit sempre, hem de cuidar el sistema, ha de cuidar en els seus treballadors, el sistema ha de cuidar en el col·lectiu que ha liderat, lidera i seguirà liderant el procés de salut, les institucions sanitàries i aquest col·lectiu és el metge. Per això és important apostar per aquest col·lectiu, apostar per el criteri i per les demandes que es fan, que, torno a dir, no és un luxe, el metge el que està demanant és dignitat i justícia.
I què li dirien a aquesta població que per ventura avui es veurà afectada per les conseqüències d'aquesta vaga que comença avui i acaba divendres, perquè entengui també les vostres reivindicacions?
A la població el que els direm serà, els donarem les gràcies, com sempre hem donat, les gràcies per estar al nostre costat. La població ens reconeix com el col·lectiu més ben valorat de tota la societat, i això seguirà sent així. Totes les passes que donem com a col·lectiu les donem amb aquest aspecte de responsabilitat, no només responsabilitat cap a nosaltres, sinó sobretot cap a aquest sistema sanitari, cap a aquesta població. El que no farem serà veure com des d'un ministeri es donen passes per intentar destruir el tresor que tenim, que és aquesta sanitat pública universal i accessible. No mos quedarem quiets, no mos quedarem amb els braços creuats, i el que farem serà defensar-ho. I ho defensarem també i sobretot per la població.
I també avui hem volgut parlar amb Carles Requesens, que és el president del Col·legi Oficial de Metges de les Balears, que dona suport en aquesta convocatòria de vaga de metges que fan tot l'estat també a les Balears des d'avui i fins divendres per protestar contra l'esborrany de l'Estatut Marc que vol impulsar el Ministeri de Sanitat. Senyor Requesens, gràcies per haver estat amb nosaltres a l'Informatiu Matí avui en directe.
Moltíssimes gràcies a tots i molt bon dia.
I continuem encara parlant d'aquesta qüestió. Anem en directe fins a l'Hospital de Son Espases, on en aquesta hora es concentren alguns representants mèdics. I connectem amb la Maria Eugènia Quicles, que es troba al centre de referència de les Balears, a l'Hospital de Referència de les Balears, a l'Hospital de Son Espases. Ara mateix s'ha començat una concentració a les portes d'aquest centre sanitari. Maria Eugènia Quicles, bon dia. Aquesta és una de les aturades que se farà avui.
Bon dia, aquesta és l'aturada, diguem, principal. A les 8:30 ha començat aquesta aturada i es preveu que al llarg del dia vagi a més, tot i que estan concentrats aquí a l'Hospital de Referència de Son Espases i a tots els centres sanitaris d'Espanya. Amb una pancarta que posa vaga nacional per un estatut propi pels metges i facultatius, una trentena de metges s'estan manifestant aquí a les portes de Son Espasa. sí que diuen i deixen molt clar que una de les coses per les quals sembla que a l'hora de la veritat no hi haurà tant de metges fent vaga és perquè els serveis mínims són molt elevats, en alguns casos, com en el cas de les urgències, al 100%. Miguel Lázaro, el president del sindicat UNEVAL, explica que és, sobretot, una vaga simbòlica.
Yo creo que estos cuatro días de huelga van a ser, digamos, el tema ya no es cuánto que esto es importante, sino, digamos, el carácter simbólico que tiene una huelga nacional. Todo hay que decirlo, ¿no? En un gobierno que yo creo que está gripado y que no funciona. Y si la sanidad no funciona ya, apague y vámonos.
Lázaro ha volgut remarcar que és una vaga contra el Ministeri, contra la ministra de Sanitat, Mònica García, i no contra la Conselleria de les Illes Balears, encapçalada per Manuela García. Per cert, sí que també Lázaro ha volgut demanar disculpes a tots els pacients que avui no podran ser atesos com voldrien. Això sí, recorda que és més que necessari perquè duen més de 3 anys negociant aquest estatut marc.
I també recordem que aquesta vaga s'allargarà des d'avui i fins divendres, 8:40, canviant d'assumpte. I també avui el Consell de Ministres destituirà Antonio Hernández, mà dreta de Francisco Salazar, en plena polèmica per les denúncies d'assetjament.
I deixarà de ser director del Departament de Coordinació Política de la Presidència del Govern. El motiu, les denunciants del ja conegut com a Cat Salazar senyalen Hernández com a presumpte còmplice i encobridor de les conductes sexistes atribuïdes a l'assessor de Moncloa. La portaveu de l'executiu estatal, Pilar Alegría, assegura que han actuat de manera efectiva.
Este partido lleva muchos años trabajando siempre a favor de la igualdad y a favor del feminismo, y en esa misma dirección vamos a continuar. Y, por supuesto, manteniendo siempre nuestra repulsa más absoluta ante cualquier conducta o comportamiento machista. Y, de hecho, por eso se ha actuado también con absoluta diligencia en estas últimas 24 horas, cesando a la persona que me trasladaba usted del gabinete que formaba parte de Francisco Salazar.
Un cessament, però, que no convenç el Partit Popular. La portaveu al Senat, Alicia García, ha anunciat que faran compareixer Salazar a la Cambra Alta.
Nosotros no admitimos un cierre en falso del caso Salazar. Vamos a llegar hasta el final. Por todo ello, anuncio que Paco Salazar tendrá que rendir cuentas en la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado. Las mujeres no merecen que un presidente acorralado por la corrupción quiera proteger al acosador Salazar para comprar su silencio, porque sabe demasiado.
I el Congrés enceta avui hora baixa el darrer ple de l'any.
Tres jornades amb debats i votacions clau que permetran comprovar si el govern de Pedro Sánchez té o no els suports parlamentaris necessaris per acabar una legislatura amb tots els ponts trencats entre executiu i oposició. Amb la campanya electoral extremenya en marxa, serà el primer ple que se celebrarà amb l'exministre i diputat José Luis Ábalos a la presó. La setmana que ve no pot haver-hi sessions plenàries, recordeu-ho, perquè el dia 21 hi ha les eleccions a Extremadura.
I continua la recerca d'una persona després del cop de mà a Los Gigantes de Tenerife, que deixa 4 morts.
Una recerca d'una possible víctima ofegada i encara desapareguda, que continua després del cop de mà que dèiem per onatge que es va produir diumenge cap a les 4 de l'hora baixa a Los Gigantes, a Santiago del Teide, Tenerife. La recerca de la desapareguda continua activa per mar i per aire.
I 3 exalcàrrecs d'Ayuso imputats tornen a declarar avui al jutjat del cas Residències.
En concret, aquests alcàrrecs imputats són Carlos Mur, signant del protocol de no derivació de residències a hospitals, i director general de Coordinació Sociosanitària del Govern madrileny l'any 2020, Francisco Javier Martínez Peromingo, considerat ideòleg d'aquest protocol, i Pablo Busca Ostalaza, que era màxim responsable al moment de la pandèmia del Servei d'Urgència Mèdica Suma 112, que s'encarregava de gestionar les ambulàncies públiques.
I la notícia econòmica internacional és que Paramount llança una OPA hostil de 108.400 milions de dòlars per Warner per competir amb l'oferta de Netflix.
El gegant de l'estream va pactar fa 3 dies la compra de la divisió més important del grup per 83.000 milions de dòlars. De fet, ja estava anunciada. Ara, però, la família Ellison, amiga, recordem-ho, de Donald Trump, vol rebentar aquesta oferta de Netflix i fer-se la Warner Bros. Amb $30 per títol.
I el Regne Unit, França i Alemanya acompanyen Zelensky davant la pressió de Trump per tancar un acord de pau.
El primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, va rebre dilluns a Downing Street el president de França, Emmanuel Macron, el canceller alemany Friedrich Merz i el president ucranià Volodymyr Zelensky. Precisament ell viatjarà a Brussel·les per reunir-se amb Mark Rutte, amb Antonio Costa i amb Ursula von der Leyen en plena negociació d'aquest darrer esborrany que han proposat els Estats Units.
I pugen a 7 els morts pels atacs de Tailàndia a la frontera amb Cambodja.
En un comunicat difós al seu compte oficial, el Ministeri de Defensa cambodjà ha condemnat de forma enèrgica uns atacs que ha titllat d'acte inhumà i brutal i ha reiterat la seva denúncia que Bangkok ha violat l'alto el foc i la declaració conjunta firmada el 26 d'octubre passat a Kuala Lumpur, a Mala. El bombardeig de zones civils per part de l'exèrcit tailandès a les 12 de la nit, hora espanyola, ha causat la mort de 7 civils cambodjans i hi ha més de 20 ferits.
Amb la crònica internacional arribam a les 8:45 minuts. Ara les desconnexions locals, la informació de cada illa.
Tres Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. Bones expectatives per la campanya de Nadal dels productors de vela de Mallorca en segell d'indicació geogràfica protegida. El president de l'IGP, Miquel Riera, confirma l'increment notable de la demanda per part dels consumidors locals internacionals atrets per la qualitat d'aquesta fruita seca. Tot d'on en parlam, d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment estaven retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura de sortida des d'Inca fins a l'altura d'en Salem i a l'altura de Consell en Santi Palma i també a l'altura del Polígon Son Castelló i a l'incorporació cap a la Vella Cintura. I a la Vella Cintura trobant les complicacions habituals a l'altura del carrer Aragó fins a l'altura de sortida cap a la carretera de Soia i a l'altura de la taulera en sentit embrats. I a la qüestió de la resta de principals carreteres de Mallorca trobant tràfic fluid i sense incidències. Això cap al moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. En Miquel Hernández, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
Mallorca és ca nostra i vivim amb orgull i responsabilitat. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Mallorca és ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Començam a Calvià, on l'Ajuntament vol comprar i demolir 11 locals a Magaluf per crear un espai públic de 2.600 metres quadrats. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Amb una inversió prevista de 2 milions d'euros, el projecte ha presentat una subvenció autonòmica per finançar l'adquisició d'immobles privats i la regeneració de zones turístiques, preveu renovar l'entorn i crear de nou l'aparcament i ampliar prop d'un 50% la seva capacitat. Juan Antonio Mengual és el bala de Calvià.
La idea és posar-ho damunt la taula per poder adquirir tota la propietat. Ara mateix tenim un pàrquing que està llogat per part de l'Ajuntament, però la idea és esbocar-ho tot i tornar-ho a fer tot de nou, un pàrquing més gros i amb més serveis. Tot això és un propietari que té aquests 11 locals que ara mateix estan tancats des de fa molt d'anys, inclús ja donen una sensació d'abandono dins l'entorn.
Aquesta iniciativa dona continuïtat a les diverses actuacions de transformació urbana que ja està duent a terme l'Ajuntament, com la compra i la demolició de l'antic Hotel Teix o l'Hostal Colón, en un procés que pretén millorar zones turístiques saturades.
Vàrem comprar el Teix i ja està tomat, vàrem comprar a Peguera l'Hostal Colón i ja està tomat, i tots aquests espais són espais que recuperam per la ciutadania.
El consistori anuncia que les obres es realitzaran fora de temporada alta amb l'objectiu de minimitzar les molèsties per a residents i visitants i confia que el projecte començarà a executar-se a finals de l'any 2026. En la seva fase final, el nou aparcament públic duplicarà l'actual capacitat, oferint un total de 100 places, una mesura pensada per afavorir l'accés i comoditat, diu l'Ajuntament, sense incrementar la construcció d'allotjaments turístics. Aquesta passa forma part d'un pla més ambiciós de transformació de Magaluf que inclou reformes del passeig marítim, la millora de la fisonomia del sòl urbà i infraestructures pensades per al benestar de la ciutadania.
Canviem de qüestió, ho dèiem en portada. Bones expectatives per la campanya de Nadal dels productors de mel de Mallorca en la llei d'indicació geogràfica protegida.
En una entrevista a l'Informatiu Matí, de Son Pou de sa Majorada a Vilafranca, una de les més extenses de Mallorca, el president de la IGP, Miquel Riera, confirma l'increment notable de la demanda per part dels consumidors locals i internacionals atrets per la qualitat d'aquesta fruita seca.
Les expectatives són molt bones, perquè aquesta mel, la IGP, mel de Mallorca, per sort, tenim un producte que és un producte exquisit, és un producte excel·lent, i el consumidor ja de vegada aprecia més aquest consum, aquest producte, que és un producte extraordinari, tant per les seves condicions organolèctiques com per les seves condicions de sabor, d'aroma.
El també propietari de la finca de Malés assegura que el 2025 ha estat un any complicat, sobretot per la meteorologia adversa.
Miquel Riera confirma que ha baixat la producció, fet que ha derivat en l'increment de preus.
Climatologia molt adversa, mos ha facilitat totes les complicacions que hagin pogut tenir, tant de punt de vista fitosanitari com del punt de vista de pluges, com del punt de vista de polinització. En fi, ha fet que un guany fos un any bastant més dolent que l'any passat, amb un ordre d'un 20 o un 30% més dolent, menys producció que l'any passat.
Efectivament, amb un prop d'un 30% manco de producció en relació a l'any passat, els preus han pujat uns 95 cèntims al quilo, és a dir, gairebé un 20%. L'augment de preus de l'ametlla ha ajudat a corregir a l'alça el desfasament negatiu.
Perquè si mirem el preu en valor absolut, evidentment, la mel americana és molt més barata. Però si mirem la relació qualitat-preu, sense dubte, és la millor i la més barata, la mel de IGP.
Després de la devastació de la ametllerà per la xilella fastidiosa, els pagesos aposten ara per les noves varietats de reguiu molt més resilients.
Mentrestant, l'Ajuntament de Palma ha defensat que la substitució dels exemplars de vella ombra de la plaça Llunes Villalonga es deu a criteris exclusivament tècnics i de seguretat pel risc de caiguda que presenten davant la convocatòria d'una concentració de protesta.
El consistori, en un comunicat, ha lamentat que, diu, determinats col·lectius intentin obstaculitzar actuacions imprescindibles per a garantir la seguretat de les persones que usen diàriament aquests espais públics. Es llegeixen aquest escrit. El Servei de Parcs i Jardins ha redactat un informe tècnic que, en principi, avalaria aquesta retirada dels arbres per criteris de seguretat i de prevenció de riscos. En 2024 ja varen ser talats 6 exemplars d'una altra espècie d'arbres que presentaven defectes i patologies que implicaven riscos per a la ciutadania, segons l'Ajuntament. En aquest procés, un recurs presentat per l'Associació Balear de l'Arbre va causar la suspensió cautelar de part de l'actuació, però el jutjat va acabar desestimant-lo i va avalar la decisió municipal reconeixent la responsabilitat de l'Ajuntament de Palma d'actuar per a garantir la seguretat pública.
8:52 minuts, més qüestions. El projecte pedagògic Ses Milanes ha estat guardonat amb el premi al projecte educatiu de Casa Planes, una iniciativa d'Escola Bosch autogestionada que des de fa més d'una dècada promou l'aprenentatge amb la natura.
Els alumnes tenen entre 2 i 6 anys i fan del bosc la seva aula, un model pedagògic que prioritza el contacte diari amb l'entorn de sa comuna de Bunyola. Això, diu l'acompanyant Raquel Barrero, impulsa el desenvolupament integral.
Al final es pedagogía al aire libre, estar en contacto directo con la naturaleza, que esto tiene muchos beneficios, ¿no? Sobre todo para el desarrollo integral del niño y de la niña.
El projecte nascut l'any 2014 fomenta l'autoconeixement i la gestió emocional. És una altra de les acompanyants, Nerea Díez.
Amb ses cures cap a una mateixa, amb sa connexió amb ses necessitats, amb sa capacitat també de poder xerrar en grup i posar-nos d'acord, no?
Les famílies cerquen aquest model per la capacitat d'autoregulació que ofereix als seus fills, segons explica una de les mares, Alba Serrat.
Un gran canvi en molts sentits, per una part la seva capacitat d'autoregulació emocional, com coneix les capacitats del seu cos i els límits del seu cos.
Quan tenen 6 anys, els nins i nines acaben ses milanes i la majoria passa ja a l'escola pública.
I el Palau Reial del Consell de Mallorca ja ha fet l'encesa dels llums per celebrar un Nadal més solidari. El president de l'Institució Insular, Lluís Galmés, ha destacat que aquests dies hi haurà una recollida de juguetes solidàries fins al pròxim dia 18 de desembre i també s'organitzarà una donació de sang a la Misericòrdia. L'objectiu és que els hospitals estiguin ben abastits durant les festes.
Galmés espera que la ciutadania se senti identificada amb els actes organitzats per aquesta institució insular.
Nadal ha de ser una cosa molt solidària, un fet molt solidari. Allà on tothom hi participi, allà on se puguin unir les famílies, els amics, i allà on tothom fem pinya per unir els pobles de Mallorca. Per això volem que tant a la part forana com a Palma se sentin identificats en el gran programa d'activitats que hem organitzat amb molta il·lusió, com vos dic.
L'encesa de llums també ha comptat amb un concert dels cors infantils del Teatre Principal, Sant Francesc i l'Escolania dels Vermells de la Seu, a més d'una xocolatada per a tots els assistents que també han participat en la inauguració del Betlem del Consell de Mallorca.
Amb aquest apunt arribarem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
L'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:55 minuts. Anem amb la cultura. El món de la cultura s'acomiada de qui ha estat referent indubtable del lulisme i l'ecologisme a les illes. Antoni Boner ha mort aquest dilluns a Mallorca als 97 anys, deixant una empremta de defensa del patrimoni natural i de la cultura a les Balears. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Va néixer a Nova York el 1928 i va ser un conegut investigador i fundador del col·lectiu ecologista GOP. Va arribar a l'illa el 1954. De fet, va viure pràcticament tota la seva vida aquí. Amb l'editorial Moll va assumir la publicació d'una antologia en dos volums de la producció de Llull. En la seva trajectòria destaquen també els estudis de teoria musical i composició a la Universitat de Harvard i al Conservatori de París, i més tard es va dedicar a la investigació i a la divulgació del patrimoni literari i cultural balear amb el focus a la figura de Llull. Va fundar també la Camerata Barroca de Puigpunyent, amb la qual va recuperar també obres de música antiga. Sobre música, precisament, sobre Déu, sobre Ramon Llull, en parlava d'aquesta manera al programa d'aquesta casa El crepuscle encén estels, de Pere Estelric.
Jo de vegades, com a melòman, me deman que hauria estat de Bach sense creure, sense Déu, no? Que hauria estat de Llull sense Déu.
Ah, no, tot era dedicat a... No, res. És difícil d'imaginar, perquè tot ho feia per fer que la gent estimi i entengui Déu. Tot ho feia per això.
Naturalista reconegut, Boner va dedicar molts esforços també a la protecció del medi ambient. L'any 1973, de fet, va ser un dels fundadors del GOP, del qual va assumir la presidència entre els anys 1980 i 1997. Va publicar en aquest sentit també Plantes de les Balears en una doble edició en català i en anglès. Reconegut amb nombrosos reconeixements en el decurs de la seva vida, entre d'altres, va rebre el Premi Ramon Llull, la Creu de Sant Jordi, la Medalla d'Or del Consell de Mallorca i distincions com el doctor honoris causa per diverses universitats.
I el Consell de Mallorca acull avui a la una del migdia la presentació de les obres completes de Josep Maria Llompart de l'editorial Moll. Recorden que Llompart és fill predilecte de Mallorca. L'acte es farà a la sala de plans del Palau del Consell i assistiran figures destacades del món cultural i literari de l'illa.
Entre les quals l'escriptor Gabriel Jané Manila, el president de l'editorial Moll, Antoni Mir, també Cèlia Riba en representació de la família de Llompart. La cloenda serà càrrec del president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, i l'acte el conduirà Caterina Alorda. La vetllada també inclourà música, lectures poètiques i a càrrec d'alumnes de l'IES que du el seu nom a Palma i dels artistes Joan Toni Sunyer i Damià Timoner. Tot perquè no s'apagui mai la veu de Llompart.
Apressa't a fer la maleta.
El temps ja et ve molt just. No oblidis res. El sabó d'afaitar, el xoquins, el dentrifici, les aranyes de la por, el cor rosegat d'allà...
Era Llompart en una entrevista que li va fer Raimon a Televisió Espanyola. En tot cas, el volum que es presenta, Nació, Llengua i Cultura, reuneix per primera vegada textos dispersos de Llompart dedicats a la seva terra i esdevé una obra de referència imprescindible. Els escrits, centrats en tres eixos que defineixen el pensament de l'autor, es complementen amb un extens estudi introductori del professor Damià Pons que contextualitza l'època i el personatge.
I acabant parlant de cinema, ja s'han donat a conèixer els Globus d'Or i Cirat d'Oliver Lax, la candidata d'Espanya. Els Òscar ha aconseguit dues nominacions, millor film en llengua no anglesa i millor música, La que sona de fons, per Candin Rei. Les favorites en aquesta edició són Una batalla tras otra i Valor sentimental.
Que han aconseguit 9 i 8 nominacions respectivament. Les segueixen de ben a prop Los pecadores i Hamlet, que encara no s'ha pogut veure aquí, i El Frankenstein de Guillermo del Toro. Cirat ja va guanyar el Premi del Jurat de Cannes i també el Premi a la millor música original, però haurà de lluitar a la categoria internacional amb títols també molt reconeguts, com ara El valor sentimental de Joaquim Trier, estrenada aquest cap de setmana.
I hem arribat a les 9, resumim els temes més destacats d'aquest matí de dimarts. Els metges estan convocats des d'avui fins divendres a fer vaga. L'impulsa la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics per protestar contra l'esborrany de l'Estatut Marc presentat pel Ministeri de Sanitat. A les 8:30 s'han fet les primeres concentracions a les portes dels hospitals i dels centres de salut, connectant en directe amb Son Espases. Maria Eugènia Quecles, bon dia.
Bon dia. Aquesta primera aturada a les portes de Son Espases ja ha finalitzat. Una setantena de metges ha dit no a l'esborrall de l'Estatut Marc que s'està negociant amb el Ministeri de Salut.